Sembla mentida, de veritat.
És que sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Sembla mentida.
Doncs a veure què sembla mentida, perquè estem a punt de viure un moment històric a la geografia humana. Acaba d'entrar en aquest estudi el Pep Ruiz, atenció, discretíssim, sense dur barret. Cap barret de mariachi al cap, tan ja mal acostumada que a mi em tenia, sense fer cara de rebre tractaments amb meduses. És a dir, tan normalet que no sé, com una persona humana qualsevol, Pep.
Ai, ai, Maite, normal no, eh? No?
No? No, ja deia jo no. Que no podia ser. Què és el que t'està passant?
No sé, estic com raro, tinc com un dolor estrany, no sé, aquí, saps aquí la boca de l'estómac, que em costa com respirar, a més el cap se me'n va, faig coses molt rares, però molt, no sé si és que he agafat el grip ja o m'han abduït aquest cap de setmana, però no estic gens bé, estic raro.
Veig que la cosa és molt seriosa. Sí. Ja has anat al metge, Pep?
És que no m'atreveixo. Però potser sí, o no, saps? També tinc problemes per decidir.
Què
I el
dius?
Més fumut del cas és que el cor se m'accelera. Mira, ara m'està passant. Deixa, acosto el micròfon aquí, Escolta. Veus?
Ostres, et fa mal?
No sé, noto com una opressió aquí.
Ai, mare meva, ja sé què et passa. No crec que sigui res d'angines de pit ni de coses.
No és res greu.
Però depèn de com tu miris, esclar.
Però què és? Per quant tinc?
Això depèn de tantes coses.
Però què és, digue-m'ho?
No sé. Jo crec que estàs enamorat, Pep, home.
Otis, no pot ser, de veritat, no pot ser. És l'últim que em podia passar. Mira, ara em ve...
Com que l'últim?
Mira, poso el micròfon ara un altre cop cap al cor i escolta.
Va
més ràpid encara.
Quina taquicàrdia té. Ostres, això sí que no és bo, per això, perquè sempre et va així de ràpid.
Mira, sempre no. Sobretot, és que mira, no sé si dir-t'ho,
Va, sí, ja posats.
Doncs no sé què...
Relaxa't,
no sé què deu voler dir, però em passa sobretot quan et veig.
Ai, mare meva. Ara sí que sóc jo qui està espantada. Amb el Pep Ruiz expliquem què diria un metge si li diem que el nostre cor pateix perquè estem enamorats.
I quan estem enamorats sospirem,
relaxa't
sobretot.
Una mica, Pep, has agafat aire.
Saps per què sospirem? Perquè necessitem aire. Això que dius tu ara, quan fem tant.
Sí, ostres, és que m'he quedat perplexa.
Necessitem oxigenar-nos, perquè és un temps en el qual efectivament ens falta aire. No sé com faré aquesta secció, perquè tinc mai de serotonina aquí al costat.
Relaxa,
per tant,
miraré el Sergi. Vols que surti?
Així tindrem més fàcil.
Ai, ai, ai!
Avui tenim el plaer d'explicar en aquest fabulós programa un dels processos més fascinants de l'espècie animal, allò que necessitem per no extingir-nos. L'evolució ha inventat els mals d'amor, la passió del cor, l'atontament de l'enamorament, perquè, fixa't, si no, racionalment, qui es ficaria en l'embolic que suposa intercanviar gens, portar nens que demanin PlayStations, tenir sogres i aquestes coses? Qui?
Sí, ja són ganes.
Ningú.
Ja. Sí.
Avui, efectivament, viatjarem a l'interior del nostre cos, no pas per esbrinar quants bollicaus necessitem abans d'obstruir les artèries, sinó per explicar què és el que ha estudiat la ciència en relació amb això.
Això que en diuen està enamorat. Li toca qui li toca.
Escoltem aquesta cançó del Serrat perquè
fixa't... No sé si podré aguantar aquesta secció avui, Pep,
Escolta, perquè ens dona moltes pistes científiques aquesta cançó,
Em posa aquí com un nus.
Escolta.
Més d'un científic ho ha catalogat com una malaltia.
Que es cura amb què?
Que es cura en contacte amb la realitat.
De cada dia.
De cada dia.
Fixa't que el Serrat, de la mateixa manera que molta gent ha parlat de l'amor, a mi aquesta cançó em sembla molt interessant, perquè realment hi posa un puntet de ciència, I et diu, escolta, què és això d'estar enamorat? Doncs és una malaltia. No, té una gran part de raó, Estar enamorat té molt...
Es viu
com una malaltia perquè, en el fons, la sintomatologia és pràcticament idèntica a una malaltia. Ja veuràs, avui explicarem coses que jo crec que més d'un li fascinaran. És tan bonic que sembla mentida, sempre sembla el primer cop, està dient ara, per exemple, Potser sí que estic enamorat, però tranquil·la, que té una cosa al seu favor, que és que no s'encomana.
Si estàs enamorat i no ets correspost, és una pena, també. Sí.
Bé, com deia, ara intentarem explicar tot el procés d'acapullament que es dona en aquell que està enamorat, però abans, atenció, ens despullarem.
Sí.
No t'espantis, eh?
I els oients dirien, home, doncs ja podrien tenir una webcam com altres emissores i altres programes, oi?
Perquè però, de tota manera, jo sé que abans que arribem a aquest moment, Maite, hauré d'aconseguir moltes altres coses en aquest procés
sí,
de...
Sí, tu hauràs de guanyar molt a pols,
sí,
eh?
Sí, perquè clar, que ens despullem ara... No
has de treballar molt, això, eh?
Em refereixo a despullar-nos evolutivament. Als humans ens passa una cosa molt curiosa. Mira, fixa't que hi ha gent que va a l'IKEA i renoven quatre mobles de casa, però conserven els antics. Això és una cosa que és bastant freqüent, eh? És a dir, no renoves tots els mobles. Dic, mira, fa gràcia, allò, perquè els antics els han agafat carinyo i els combinen, eh? Doncs bé, el mateix li passa al nostre cervell. Imagineu una ceba a l'interior de la qual encara avui hi ha l'Australopithecus, és a dir, el nostre avantpassat. I a mesura que van passar els segles, aquesta ceba anava guanyant capes, eh? Anava adquirint noves etapes que ens han permès tenir més intel·ligència i, entre altres coses, fer una secció de programa de ràdio com aquesta,
això
per exemple.
Això relaciona directament amb el tema intel·ligència, eh? Fixa't, eh?
Sí.
Bé.
Però fixa't que el que estic dient és que encara tenim dins nostre el tresillo de la nostra àvia. Que això sí, l'hem aconseguit que combini no sé com molt bé amb aquella làmpara rara en forma de xupa-xup que li hem posat al costat. Per tant, nosaltres no és que haguem canviat l'Australopithecus que tenim a dins, sinó que encara el tenim a dins. I per què explico això? Perquè és molt important tenir en compte que tenim un animal a dins i que hi ha coses que no controlem i que són instintives i que de la mateixa manera que fan que, des d'un punt de vista impulsiu, els animals s'aparellin i facin ritus de seducció, nosaltres això també ho tenim, com qualsevol animal, eh? Tenim, per tant, un home i una dona primitius dins nostre, fet que es demostra, per exemple, clarament amb els embussos de trànsit quan el del costat et saluda amablement amb un dit alçat cap amunt.
Sí, un dit
per
que
exemple,
sempre ser el mateix,
per dir alguna cosa.
Del mig.
Doncs bé, jo et proposo el segon experiment, aviam què et sembla, eh? Imaginem per un moment que tots traguéssim més aquesta part animal, el nucli de la nostra ceba.
Però ho dius en el tema
enamorament,
eh?
Hi ha molta gent
eh?
Que ja la treu. Sí, avui la traurem perquè tot seguit reproduirem, atenció, com serien els passos cap a l'aparellament. Imaginem, atenció, un exemplar mascle de Homo sapiens sapiens. Deu tenir uns 35 anys, però una edat mental de 18, més o menys. Està ensumant.
Ha notat... Quan el sentit de l'olfacte estava molt més desenvolupat que ara s'ha atrofiat bastant.
Sí. Però, dic, recordo això. Imagina't que això, que recordem com era aquell aparellament, però tenint en compte que nosaltres encara tenim exactament aquesta estructura cerebral dins nostra.
La tenim amagada, però la tenim dins.
La tenim, i és la mateixa. Dic, aquest mascle ensuma la presència de femelles. Dic que això ho notem perquè cada vegada...
Si vols passar una mica millor...
Saps com ho notem? Perquè cada vegada que passa una pel seu costat és absolutament incapaç de frenar aquest instint animal i girar-se per mirar-li el cul. Cosa que quan fa,
exacte.
Doncs agafa el semàfor que té al davant, se'l menja, cada vegada. Bé, si tinguéssim aquí algun metge, algun científic, li podríem preguntar per què, és una pregunta molt científica, eh? Per què ens agraden tant els culs i els pits de les dones?
Això, esclar, tu no em preguntis amb què em fixo jo, eh? No m'ho preguntis, perquè no és ben bé el mateix. Les dones no mirem els pits
no,
dels homes.
No, en principi les dones us fixeu
casos,
amb més coses.
Jo el cul també m'agrada mirar-lo, eh?
En principi us fixeu més amb el pit, amb el tors, diuen, eh?
Amb les mans també.
També.
Jo m'hi fixo molt en les
mans. I amb tots aquells signes que tenen relació amb la fortalesa. Bé, algú creu que als homes els agraden tant aquestes parts que deia perquè les relacionem inconscientment amb la fertilitat. D'aquí diuen que ens agradin molt sovint els pits grossos.
Vaja,
i els culs grossos.
Vaja, que ara la grulleria se li diu relació amb la fertilitat.
Doncs se li diu grulleria perquè, perquè realment hi ha molts homes que són massa... Vaja, que se'ls veu lleutó, massa
que
ràpid.
Que encara porten... L'Australopithecus el tenen molt a fora.
Clar, és que una cosa és tenir l'Australopithecus, reconèixer que el tens, una altra cosa és ser un degenerat que vas pel món que no pots mirar a un altre lloc. Però vull dir que hi ha una part de realitat amb això que t'estic explicant, eh? I això és curiós perquè la majoria d'homes, dic que mirem això, es creu per que té relació amb la fertilitat, però fixa't que fugim bastant quan algú ens parla de fills. És curiós, és a dir, ens atrau sexualment aquestes parts del cos, però d'altra banda, quan algú ens parla de fills, segurament perquè ho raonem més, eh? Bé, hi ha altres teories curioses que també relacionen el fet de, per exemple, ser ros amb la fertilitat, i d'aquí que molts homes els agradi el fet de ser ros.
Què vol dir? Que són més fèrtils?
No vol dir que siguin més fèrtils, sinó que es relaciona amb això. O dones a les que els agrada als homes una mica arrodonits, que no sé si és el teu cas, però no. Que alguns científics,
no,
i això
no,
és especulació
no.
Total, pura i dura, que diu que ho relacionen amb... Perquè hi veuen un nadó. Quan veuen un home així rodonet i tal, veuen... Bé,
a mi no, eh? No t'engreixis, Pep, si no tindràs molt magre, eh?
Bé, no ho farem. Una cosa sí sabem. Busquem algú prou fort com per fusionar-se amb els nostres gens. I aquesta és la nostra missió principal quan volem seduir algú.
Per això busquem algú que també tingui aquesta complexió i aquestes característiques que puguin donar després uns fruits més... Més positius, no?
Més positius. Mira, Eduard Ponseta, que escoltarem d'aquí a uns moments, diu que busquem faccions similars a les nostres pel que fa a la cara, però la gran majoria de científics creuen que busquem gent diferent perquè com més diversitat de gens, més possibilitats tindrà el nostre fill de sobreviure en aquest món. Si, per exemple, tota la gent de les mateixes famílies es relaciones entre ella, al final...
Una endogàmia fatal,
clar,
no?
Això és fatal. Fatal, això. Sí, bé, sí. Algú em va dir una vegada que antropològicament, no sé si estaràs d'acord, els homes som dones imperfectes.
Sí, això ho he sentit a dir jo. El que passa que, clar, també això té molta lletra petita, però ja ho parlarem un altre dia, eh?
Som menys sensibles, sí, sí. Les dones vau inventar el llenguatge, es creu, eh? Bé, el que està clar és que som diferents i jo crec que entendre això no és cap trauma. De fet, ens pot relaxar en moltes ocasions, cosa que no vol dir que no ens esforcem. Per anar bé, m'explico, els homes també hauríem de ser capaços de mirar a un altre lloc i parlar. Eh? És a dir, encara que mirem la del costat, també hauríem de ser capaços de parlar i no fixar-nos amb el que ens... Vaja, que la vida ens distreu massa sovint.
Sí, perquè les dones potser són molt xerraires i els homes sou més mussolets, que mireu molt més, us fixeu
sí,
molt.
Tot i que fixa't que això seria fer dues coses a la vegada i com a mascles malament ho tenim, fer dues coses a la vegada. Bé, continuem el nostre ritual. El mascle s'acosta. Atenció, sembla que hi ha connexió perquè ella també l'ha mirat.
Estem amb el Homo erectus erectus, eh?
Sí, molt erectus, eh? En aquest
sí,
punt.
Erectus per tot.
Sí. Bé, hi ha una cosa especial, i això que encara no han parlat, eh? S'ha estudiat molt i s'ha aplicat en el món dels perfums, que fa que ens sentim atrets per algú... què és el que fa que això, que ens sentim atrets per algú?
Les feromones, no?
Efectivament. Hi ha alguns científics que encara dubten de la seva existència. Es creu que evolutivament aquell Australopithecus de fa uns quants milers d'anys sentia les feromones, les notava, i nosaltres actualment no les notem. Però hi són. Són hormones que pol·lulen per l'aire i ens fan sentir més o menys atrets per algú. Per què creuen que això realment existeix? Perquè s'ha demostrat que dones que conviuen molt estretament, per exemple, a les presons, sincronitzen la seva menstruació. I no hi ha sistema humà possible si no és perquè les feromones que s'agreguen en moments determinats del cicle de l'ovulació fa que això, que al mateix dia totes tinguin la menstruació. És una de les proves que s'ha donat. Bé, en el fons, l'animal que portem a dins busca algú, com dic, compatible per multiplicar-nos. I com dic també, no busquem algú igual, eh? Una mescla de gens, però bueno, total, sí, com si la cosa... Hi ha un acostament en aquests moments, no t'espantis, eh? Mm. Està comprovat que és impossible enamorar-se...
Sergi, bé, no sé, això és un programa de ràdio, eh? Vull dir, és un espai, és una secció, una cosa ben curiosa i cada cop més sorprenent i més estranya, diran la gent.
Estem a punt d'arribar al moment nàlgic que demostra que el nostre amor és cert. Està comprovat que és impossible enamorar-se sense mirar-se fixament als ulls. I tu, adona't que en aquests moments intento mirar el Sergi.
No, és que jo no el miro, perquè jo tampoc no el miro. És que em quedo tallada.
No pot ser. Jo diria que és un petó. Sí. Ai, calla. No només això. És un petó amb llengua. Ostres, tu! Escolta, encara que sembli mentida, tu sabies que cada vegada que fem un petó d'aquest tipus amb llengua, les salives es barregen i fan com una mena de test de l'ADN? Tu no n'és conscient, però quan fas un petó amb algú i notes que t'agrada, és perquè la saliva s'ha mesclat amb la de l'altra persona i ha fet un test. Està dient, és compatible amb tu. Si no ho és, hi ha una reacció química que fa que et desagradi la saliva de l'altra. Fins i tot per l'olor. I sí, jo crec que és una de les coses més sorprenents, aquesta. Doncs pel mateix que diem abans, per saber si són compatibles, fins i tot amb els petons amb llengua, i d'aquí que ens agradi fer petons amb llengua i provoquen aquesta excitació.
Sí, no perquè siguem allò guarros de mena ni dir, perquè això
no. L'intercanvi salivar fa que hi hagi aquesta mena de
test. Hi ha d'haver-hi aquest test, i si el test no s'aprova, tururut. Adéu-siau.
Ah, ja està. Però la conclusió és que ja tenim aquí els dos exemplars humans embolicats, units com dos cargols, estan enamorats. Que maco. Bé, si ara entréssim al seu cap, passem de la boca al seu cap, anem al cervell, ens adonaríem atenció que les seves neurones ballen samba. Oita-les. Quina neurona, aquí l'altra. Perquè en aquests moments, atenció, hi ha una explosió. L'enamorament està provocant que hi hagi una mena de castell de focs per tot arreu. Vinga, hi ha injeccions
de drogues.
Tot això,
després d'aquell petó amb llengua, tot això?
Després del petó amb llengua, comença l'enamorament. I llavors, atenció, com si fos realment un castell de focs, tot ens sembla maco.
Oh. Llavors aquí és quan ve aquell emborregament total.
Això mateix. I això explica per què hi ha gent que creu que l'altre és perfecte, quan tothom veu des de fora que allò no és així ni de bon tros, sinó que és un tros de soca.
Aquella és quan realment se'ns posa la vena als ulls.
Per què es diu que l'amor és cec? perquè
això
ho és. Està demostrat que quan hi ha la fase d'enamorament més plena, hi ha una part del cervell, que és la que té relació amb la capacitat de raonar, que està seriosament danyada, diríem, i que no funciona exactament com funcionaria en circumstàncies normals.
Sí, la química... Estàs malalt...
Estàs malalt i estàs malalt de veritat. Mm-hmm. Ho estàs de veritat, No estàs malalt en relació amb una malaltia greu, com relacionaria amb altres casos...
No, perquè hi ha alguna cosa que el cervell està trastocat.
Pateix una mena de patologia. A més, la química de l'amor, que també es diu, saps que molt sovint es diu, no? Hi ha química amb aquesta persona.
I tant, jo estic totalment d'acord amb això,
Doncs sí, sí, no només té relació amb això que dèiem de la saliva.
Funciona, no?
Lo de la saliva té relació amb una qüestió química. Bé, la natura, com dic, és sàvia i també és punyetera, i per això ens empenya a tirar endavant, perquè si no, com que sap que som uns cagats, encara ens tiraríem enrere, no?
Sí, sí,
per
això ja no hi ha qui ho pari, això no hi ha qui ho pari.
Diem coses molt maques, com ara, estàs tan guapa avui, Maite?
Ai, mare meva, bé, no tornem ara...
Tot ho fas també.
Tu fes l'espai, Pep, que
però
després
com et dic, repeteixo abans...
El micròfon tancat, perquè és que aquí estic ja... No, és que m'estic quedant muda, que no dic gaire cosa, perquè és que no
sé... De tota manera, ho sento, però ara trauré romanticisme, perquè abans que t'emocionis et diré que en aquest moment s'ha demostrat, com deia, que hi ha aquesta part del cervell relacionada amb la capacitat de raonar, que està greument afectada i, per tant, fa dir coses d'aquestes que realment potser no són les que pensaria qualsevol persona assenyada. Però així és l'amor.
No ho espatllis, home, no ho espatllis.
No ho espatllo, perquè saps què? L'amor creix. I com que l'amor creix, hi ha senyals de la tecnologia del segle XXI
quins
que ens ajuden.
Quins símptomes hi ha? Aviam, un
dels símptomes... Per exemple, mirar el mòbil 2 milions de vegades és símptoma d'estar enamorat, perquè aquest trasbals provoca una ansietat estranyíssima que fa que quan acabis una pel·lícula, el primer que facis ràpidament és obrir el telèfon per saber
si t'ha trucat,
aquella. Llavors te n'adones de manera tràgica que és un missatge de Movistar, o de ta mare, o de qui sigui, no? Dient, has comprat els tomàquets i tu, me cago en l'ou.
Quina ràbia, I acabes odiant aquella altra persona que la pobra no... Dius, per què com una intrusa, no la veus? Aquella persona que no és qui esperaves, no?
Clar. I tot això saps per què? Últimes investigacions en relació amb això...
És com una addicció, poder, no?
Efectivament. I són de les investigacions més profundes que s'hagin fet, s'han fet al Regne Unit, que són realment sorprenents. Diuen que el mecanisme de l'enamorament és idèntic al de les addiccions a les drogues.
És molt
però idèntic
fort,
vull dir idèntic.
És molt fort, això.
Per tant, quan dic que la necessito veure, no estic dient...
És que tens mono, vaja.
Clar, sí, és que tinc mono. Estic dient que, com que estic tan malament sense ella, per aquest síndrome d'abstinència, que necessito una cigarreta, com si diguéssim. No és que m'agradi fumar, és que sense el tabac ho passo malament. No és que m'agradis tu, és que sense tu estic molt malament. És una lectura molt diferent de la que fèiem habitualment en l'enamorament, però té molta raó de ser. Quan estàs amb la persona que et provoca aquesta segreció d'hormones,
clar,
et trobes
bé.
Això
es pot mantenir molt de temps, Per això deu ser per això que diuen que l'enamorament caduca, perquè clar, si no viu sempre així,
és que arribaria un punt... Seria insuportable,
no?
i a partir d'un punt estaries boig de veritat, no boig d'amor, sinó boig de veritat. Aquesta descàrrega d'hormones, no hi ha qui les aguanti, i si les aguantes, haurien d'anar, doncs això, a una clínica de...
Veritablement acabaries malalt de cor, però de veritat, no?
També fixa't que hi ha molta gent que és addicta a les relacions i a començar relacions.
Sí.
Per què? Doncs perquè és addicta al xut que li dones, això.
Sí. Jo conec persones que, si no estan sempre enamorades, i diu ara una persona i ara una altra, perquè, clar, 20 anys amb la mateixa, doncs no és el mateix, no?
Pots
estar enamorat, però no d'aquesta manera.
Per tant, això de estic boig d'amor és més literal del que sembla, com també és cert, en part, quan algú diu que em fa mal el cor,
Sí.
O m'has trencat el cor, o tinc escor calent, que diria també que l'altre.
Sí.
O això.
Sí, això també pot ser insuportable, no? Vull dir, dius que això no hi ha qui ho pugui suportar. És que això peta. Arriba un moment que...
Que no podries més. De tota manera,
estem desbordats.
Ens agrada molt l'enamorament, però, amics, després de l'enamorament ve allò que és més autèntic, que és...
La gran patacada.
La gran patacada o l'amor, va, confiem. Confiem que després d'aquesta mena de...
Que hi ha vida més enllà d'aquesta explosió? Hi ha vida amorosa més enllà?
Home, jo crec que si algú aconsegueix que aquesta explosió vagi acompanyada d'una certa capacitat de raonar, després no ve la patacada, que és que en quant a la dona és que... Hòstia, aquests pèls de les ulleres que li surten, no els havia vist jo abans.
Sí, no, és que no els tenia tampoc, segurament, però vaja,
clar, és veritat,
que sí,
havia tret,
ens fixem
no?
en coses més lletges
sí,
i al principi només ens fixem en les poques o les que hi hagi que ens semblen bones.
Bé, si encara...
Però Pep, no, tu no tens a pes les orelles, de moment.
No, encara no, ja sortiran, Això quan envellim, és propi de l'edat, això.
No, quan facis una introspecció que els del cap doncs se'n van cap a les orelles.
també podria ser. Avui associem el cor amb els sentiments i ho fem perquè durant segles ningú s'hauria atrevit a dir que això d'enamorar-se té relació més aviat amb el cap. Doncs bé, durant molt de temps ningú va fer aquesta relació. I per què? Doncs perquè sempre s'ha parlat del cor, perquè l'amor s'ha pensat que és una cosa molt impulsiva, descontrolada, esbojarrada, com dèiem, que sembla que no hi pinti res la raó. Per tant, d'on pensava antigament, això és una cosa del cor. El cap aquí no hi té res a veure. Però per això està la ciència, per desmuntar les coses que creiem. I per, ho sento molt, treure una mica de romanticisme a un acte
sí,
que encara molts pensen que no té explicació.
Sí.
Bé, un s'enamora en el moment menys esperat, per exemple, aquest, avui, aquesta nit.
Sí, no, i aquestes hores, fent un programa de ràdio que dius, a veure, se suposa que estem aquí fent la nostra feina, clar.
I de vegades t'enamores de qui menys t'ho esperes,
no, no
si no s'hi passa res.
No són coses tan sobtades, no? O sí, no. Sí.
Poden ser coses molt sobtades, però Eduard Ponset, que seria una mica el divulgador per excel·lència de la ciència i el més conegut, no pensaria el mateix. Diria alguna cosa així com que l'amor és el cervell i no el cor. Ell també arriba a la conclusió que jo apunto ara per acabar i per reflexionar en aquesta hora estranya en la qual un no sap si esmorzar xocolata amb xurros o prendre's l'última copa.
L'amor... En tot cas, hauràs d'esperar una mica, Pep, perquè
sí?
Acabem el programa a les 5.
No, esperaré, esperaré. No, jo no puc fer-ho d'aquí 10 minuts mentre acabes...
No, home, no, perquè després si m'has de dir segons què, després de veure la copa, ja no m'ho creuré, eh?
Doncs vinga, xocolata amb xurros, que segur que m'ha animat també. Tot i que la xocolata... Bé, a veure, l'amor, conclusió, l'amor, amics, i l'enamorament surt com a instint de supervivència... Perquè si no ens extingiríem. I per això existeix l'amor i l'enamorament. És així. I si et sembla, acabarem amb un petit conte sobre els primers enamorats de la història de la vida al planeta Terra. Història que ens explica tot seguit Eduard Ponset.
L'amor és la necessitat que tens d'un altre organisme amb el que et vols fusionar perquè sol no pots viure. O sigui, sense amor no hi ha vida. I és el primer que es va manifestar, i en aquest sentit jo ho trobo molt més poètic que les històries del desinterès i del desprendiment i de la generositat. És un contracte de serveis, de contraprestació de serveis. Fa 3.000 milions d'anys la mitocòndria li diu a la cèl·lula: jo m'ocupo de l'energia, i la cèl·lula diu gràcies, així jo em puc ocupar de la perpetuació de l'espècie. I allò és el mateix, allò era l'amor i és el mateix que és ara.
Vet aquí el polvet de la primera mitocòndria amb la primera cèl·lula.
Dius,
que
sense
maco,
amor
eh?
No hi ha vida.
Per cert, saps una cosa que és molt dolenta per l'amor però que és molt bona pel cor?
Ui, llavors és allò que passa, no? Que hi ha incompatibilitats aquí, sembla ser.
Saps què és, no?
No.
L'all.
L'all? A veure, explica-m'ho.
L'all està demostrat que és molt bo pel cor. Avui parlem del cor, no?
Sí, parlem del cor, no tant amb la salut. Nosaltres hem centrat més en això, en
això,
temes sentiments,
però
que de la salut se recuperarà la marató.
Per l'amor, aquesta substància que fa que et torni l'all és la mateixa substància que cardiològicament s'ha comprovat que és molt bona.
Clar, llavors molta gent es menja l'all i li treu el grill de dins, que potser és el que et fa tornar el gust,
sí, és el
tot això,
nucli,
que llavors no hi ha qui se t'apropi. Per cert, tu no n'has menjat a l'all.
No.
Doncs te'l prens demà al matí, si vols.
Vinga. Marxem amb música, o què?
Sí,
avui
marxem...
ho teníem fàcil, eh? Perquè
bé, no...
Saps? El 90% de les cançons de la història de la música, de què parlen?
D'amor.
O de desamor.
De desamor,
aviat,
sí,
no?
Perquè els boleros ja és allò de dius, embolica fatal. Que fa fora, eh?
Sin ti no soy nada.
I el corazón espinau i...
Loco.
Sí, tot. Però per una altra història,
vinga,
no? Era doble,
et proposo aquesta, que parla de cors joves. Segur que la Marató de TV3 ho voldrà, això, trobar la manera d'ajudar per tenir
segur,
un cor
segur.
Jove,
per tenir un cor jove és que el cor no avisa i hem d'anar...
I bueno, jo t'espero a les 5,
sí.
Acabes a les 5, no, em dius?
Sí, espera, Pep, la paciència espera. També és molt important, eh?
Geografia humana amb Maite Sadurní.